Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest divendres 21 de febrer. L'Institut de les Ciències del Mar ensenya com fer boies oceanogràfiques als alumnes de l'Escola Nàutica. Comencem així l'informatiu. Aquest divendres, els investigadors de l'Institut de les Ciències del Mar de Barcelona, Jaume Piera i Raül Verdagí, amb la col·laboració de l'empresa Plankton, fan un taller sobre boies oceanogràfiques a l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera. L'objectiu d'aquest taller és apropar als alumnes la creació de boies per mesurar la qualitat de l'aigua i les causes. I és que, segons els investigadors, la fita és recollir les dades a través d'aquestes boies de fàcil construcció per elaborar un mapa de la transparència de l'aigua i, per tant, de la qualitat arreu del litoral català. Escoltem Jaume Piera, investigador de l'Institut de les Ciències del Mar.
De totes les mesures que es poden fer al mar, nosaltres ens hem centrat en una molt particular, que és la transparència, perquè és un concepte que tothom entén, és a dir, si l'aigua està més o menys transparent, i la relacionem amb la qualitat de l'aigua. Aleshores, els expliquem una mica, primer, com aquest concepte de la transparència, com el podem a vegades traduir a una, diguem-ne, una informació de qualitat de l'aigua, una miqueta els processos, i després els expliquem una miqueta el funcionament bàsic dels sensors que utilitzem, que són molt senzills, i aleshores els expliquem una miqueta com obtenim aquesta informació. A partir d'això, ells poden veure una mica i decidir. La idea és poder muntar aquestes boies al llarg de tota la costa catalana, però que en sàpiguen el significat i el motiu.
Aquest taller arriba a l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera després de realitzar-se a l'Institut de Deltebre i de l'IES al Fax de la Ràpita. A més, està previst que es dugui a terme a 3 instituts més de Barcelona i Rodalies. I després, coincidint amb el Dia de la Festa de la Ciència, al maig, es farà la col·locació de les boies al mar, en el cas del Delta, a la Baia dels Alfax. Les dades es podran veure en directe via una web. D'aquesta manera, els nois i noies participants podran veure que les seves boies funcionen i donen dades científiques, així com podran comparar les diferències de transparència entre les aigües de la Bahia i les aigües de Barcelona. I avui emprenem el bloc territorial parlant de pesca. La Ràpita es consolida com el port pesquer que més factura a Catalunya. El port pesquer de Sant Carles de la Ràpita es va situar l'any passat novament com a primer port de Catalunya en valor de venda de peix desembarcat. 13,5 milions d'euros, segons dades de Ports de la Generalitat. Es manté al capdavant tot i reduir l'any passat la facturació en prop d'un 5% respecte al 2012. Segons detalla el diari de Tarragona, el secretari de la Confraria de Pescadors Verge del Carme de la Ràpita, Joan Balaguer, el descens es deu sobretot a una davallada del preu mitjà del peix a la llotja. Aquest és el quart any consecutiu que el port rapitenc se situa al capdavant de la facturació, segons ha destacat Balaguer, però no és el cas del nombre de captures. En aquest apartat, el de Sant Carles de la Ràpita, amb 3.467 tones de peixos, moluscos i crustacis, es situa com a segon dels ports gestionats per la Generalitat, per darrere del de Vilanova i la Geltrú, on l'any passat van passar per llotja unes 4.000 tones de peix. Durant el 2013, les captures al port rapitenc van créixer fins a un 2,18%, un fet que els pescadors atribueixen a diferents factors, entre els quals destaquen l'efecte beneficiós de les vedes biològiques i l'exclusió de zones d'alevinatge. Les principals espècies capturades pels pescadors rapitencs van ser la galera, amb 271 tones, el polp blanc, amb 269, i el lluç, amb 247. Pel que fa al valor, el rànquing canvia. Al capdavant hi ha la dorada, amb 1,27 milions. En segon lloc, el lluç, amb 1,26 milions. I en tercer lloc, la galera, amb 984.000 euros. Pel que fa al llagostí, una de les espècies més preuades i emblemàtiques de la cuina de la zona, l'any passat del port rapitenc va capturar-ne 37.758 quilos, amb un valor total de més de 687.000 euros, segons dades de la Confraria Verge del Carme. Pel que fa al conjunt territorial de les Terres de l'Ebre, els ports de la Cala, l'Ampolla, Deltebre, les Cases d'Alcanar i la Ràpita, les captures pesqueres van créixer en un 12%, destacant especialment l'increment experimentat a l'Ametlla de Mar, amb un creixement del 30% fins a assolir les 3.047 tones. Pel que fa al valor de venda, va caure veure en tots els ports, a excepció també del de l'Ametlla. Així, l'increment d'un 26,90% dels ingressos va contrarrestar els descensos de la resta de fins al 13%, per exemple, en el cas de l'Ampolla o de les Cases. El transvasament de l'Ebre, el cementiri nuclear i els parcs eòlics estudien un projecte de comunicació ambiental. La URB, la Fundació Endesa i l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs, ANAF, han escollit el projecte La mediatització del conflicte ambiental del periodista Jordi Prades perquè formi part del programa de contractes de personal investigador predoctoral en formació. En el treball de tesi, Prades preveu analitzar tres casos d'estudis sobre la construcció dels discursos, el conflicte ambiental i el paper dels mitjans de comunicació. El projecte analitzarà tres situacions viscudes a les Terres de l'Ebre en els darrers anys: el transvasament de l'Ebre, el del magatzem temporal centralitzat de residus nuclears i el debat sobre el sòl i el paisatge al voltant de la implantació dels parcs eòlics. I la Terra Alta, Matarranya i Morella s'uneixen per promocionar-se turísticament i intercanviar experiències empresarials. El Consell Comarcal de la Terra Alta ha acollit aquest passat dijous la primera reunió institucional entre l'Ajuntament de Morella, la comarca del Matarranya i la Terra Alta per treballar conjuntament per promocionar aquests tres territoris sota una sola marca. Sota el nom de Tres Territoris, una mateixa terra, es volen recuperar les aliances i vincles històrics entre aquestes tres zones. Tot i que l'eix central del projecte és la promoció turística, també s'estan promovent intercanvis d'experiències empresarials. La propera acció serà una trobada per donar detalls del projecte a tots els representants institucionals i tècnics dels tres territoris a Morella. I la Fiscalia sol·licita 7 anys de presó per a un noi acusat d'atropellar a dos joves després d'una discussió a Roquetes. La Fiscalia sol·licita així 7 anys de presó per un noi de 26 anys acusat d'atropellar a dos joves a Roquetes. Els fets es remunten a la matinada del 6 de juliol del 2009. L'acusat va mantenir una discussió al recinte de festes amb un grup de persones que li recriminaven que hi hagués llançat gas pebre. Posteriorment, el jove i dos amics seus van abandonar el lloc en cotxe, però diverses persones els van seguir. A l'alçada del carrer Anselm Clavé, el noi es va adonar que el seguien. Va accelerar el vehicle i va fer un gir de volant, embestint a un noi i colpejant amb el retrovisor del cotxe un altre jove. Està acusat d'un delicte de temptativa d'homicidi i d'una falta de lesions. I a continuació, els temps dels esports.
El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar rebrà aquest diumenge a partir de les 6, atenció, a partir de les 6 de la tarda, al Ulldecona, un equip que és segon a la classificació. Els calerós venen de donar molt bona imatge davant del Camarles, a domicili, un partit que se'ls va escapar en els últims minuts per la manca d'ofici de l'equip. Els de l'Ametlla de Mar esperen afrontar aquest partit pues, amb l'esperança de poder assolir una victòria que necessiten per fugir de la zona baixa de la classificació. L'Ulldecona és un equip que intenta jugar la pilota i aquests són els equips davant dels que els caleros es troben més còmodes, tal com ens comenta el màxim responsable de l'equip, Narcís Labòria.
L'Ulldecona té jugadors bastant veteranos i bueno, pues això és el que a vegades, pues, el que parlem, a vegades estos jugadors veterans amb experiència, pues, és el que et fan, els que et fan guanyar un partit i bueno, ells ho tenen. És un equip combinat, vull dir, hi ha joventut i gent veterana i això, pues, bueno, de moment l'Urs ja està sortint bé i és un equip que juga, i et dic, almenys al seu camp mos va pressionar molt dalt i quan tenen la pilota intenten jugar-la, no és un equip que mos se puga donar malament. El que passa és que pues, bueno, hem d'intentar fer el nostre joc quan tenim la pilota i concentrar-nos bastant perquè tenim jugadors molt ràpids davant per banda i això allà és el que ens ha portat molts problemes i aquí pues, bueno, hem d'intentar tapar-ho això I quan la tenim nosaltres, doncs, bueno, en la manera que estem jugant aquests últims partits, tenint ocasions i fent gols, que estarà, bueno, ara fem gols, però bueno, aprofitar les ocasions i després pues, bueno, veure com se dona tot, no? Perquè ells també intentaran aprofitar les seues, però bueno, al fi i al cap és un equip que va segon classificat i bueno, per alguna cosa deu ser. El que passa és que li ficarem les coses difícils i intentar, pues, bueno, ja et dic, que sumar en altres, perquè és el que ara en aquests moments interessa sumar.
El partit, recordem, serà a les 6 de la tarda i els caleros necessiten imperiosament la victòria, donat que es troben a només 2 punts del descens directe. L'Ulldecona mostra uns números, la veritat que importants, 49 gols a favor, 24 gols en contra. La resta de la jornada és la següent: Móra la Nova Atlètic, Camarles, Olímpic Móra d'Ebre, Horta de Sant Joan, Batea, Sant Jaume d'Enveja, La Sénia, Remolins, Vitembé, Vilalba, Deltebre, Aldeana, Corbera d'Ebre, Flix, Alcanaver i Santa Bàrbara, Pinell. I ara són moments per al futbol base de l'Ametlla de Mar. El juvenil A de l'Ametlla de Mar juga al camp de l'Olímpic Móra d'Ebre. Ho farà aquest dissabte a les 12 del migdia. Els caleros són 7ens a la classificació amb 21 punts, mentre que el Móra d'Ebre és cué amb 5 punts. Pel que fa al juvenil B, els de l'Ametlla de Mar juguen diumenge a les 12 del migdia, qui casa al camp de la Cala, davant del Jesús Catalònia. Els de l'Ametlla de Mar són 10ens amb 8 punts, el Jesús Catalònia ST amb 23. El cadet, des de la primera divisió, descansa aquesta jornada, igual que també ho fa l'infantil des de la 7ena posició. A la categoria Aleví, a la primera divisió, l'Aleví A juga aquest dissabte a les 10 del matí davant de l'Ebre Escola, a Tortosa. Els caleros són 7ens amb 26 punts, els tortosins són 11ens amb 15. Pel que fa a l'Aleví B de l'Ametlla de Mar, els de l'Ametlla de Mar juguen aquest dissabte a les 11:30 del matí, aquí casa, davant del club de futbol Amposta. Els de l'Ametlla són 9ens amb 16 punts, l'Amposta és 8è amb 23. Pel que fa a les categories no federades, la setmana passada, recordem, va començar-se la segona fase, per tant, encara ben poca cosa podem dir de les classificacions. En tot cas, destacar que en aquesta segona jornada el Benjamí Dorades juga aquest dissabte a les 10 del matí al camp del Roquetenc. Els caleros són primers, o en tot cas, amb 3 punts, són un dels equips que està a les primeres posicions, i el Roquetenc no en té cap, és a dir, té 0 punts. Pel que fa al Benjamí Llobarrets, juguen al camp del Perelló aquest dissabte a les 10:30, tots dos ocupen les primeres posicions amb 3 punts. Pel que fa a les categories prebenjamins, els Saitonillos juguen aquest dissabte al camp del Gandesa. El Gandesa és 5è a la classificació amb 1 punt, va empatar el primer partit de la segona fase, els caleros, recordem, el van perdre i per tant tenen 0 punts. A la primera fase els de l'Ametlla de Mar es van imposar al Gandesa. Pel que fa a la categoria prebenjamí de primer any, els Llucets juguen aquí a casa, al camp de la Cala, davant del Tortosa Margalef, a partir de les 10:30. Cap dels dos equips va sumar cap punt en la primera jornada d'aquesta segona fase. L'infantil de futbol sala descansa i qui s'hi juga són els prebenjamins xipirons, que juguen al poliesportiu municipal aquest dissabte a les 10 del matí, davant del Remolins Vítem. I aquest dissabte es disputarà la 10ª jornada del campionat Costa Daurada de futbol sala. Com és habitual, l'escenari serà el poliesportiu municipal Galetet, que acollirà a les 5 de la tarda el primer partit entre Tomaset i la Xarranca, i a les 6 entre el segon entre Coafer i Punt de Trobada. En una classificació, recordem, encapçalada per Coafer amb 16 punts. L'equip que descansa aquesta jornada és l'Ancla, que és tercer a la classificació.
I encara un apunt esportiu, i es tracta de la primera fase de Copa Catalana Individual de Gimnàstica Rítmica. Aquest diumenge, 23 de febrer, durà a terme a la localitat de Vilanova del Camí la primera fase de Copa Catalana Individual Nivell 4. L'àrea municipal d'esports a l'Ametlla de Mar serà representada per una gimnasta, la Miruna Popa, en categoria sènior i aparell Circle. Des d'aquí li desitgem bona sort. I a continuació repassem l'actualitat d'aquest divendres en forma de titulars. A l'Ametlla de Mar, aquest divendres, l'Institut de les Ciències del Mar ensenya com fer boies oceanogràfiques als alumnes de l'Escola Nàutica. Els investigadors de l'Institut de les Ciències del Mar de Barcelona, Jaume Piera i Raül Verdagí, amb la col·laboració de l'empresa Plàcton, fan un taller sobre boies oceanogràfiques a l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera. La Ràpita es consolida com el port pesquer que més factura a Catalunya. L'any passat es van capturar 3.467 tones de peix i marís, que van assolir un valor de venda total de 13,5 milions d'euros. Destacar també que en el conjunt de les Terres de l'Ebre, els ports de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, del Tebre, les Cases del Canal i la Ràpita, les captures pesqueres van créixer un 12%. Destacant especialment l'increment experimentat a la Cala, amb un creixement del 30% fins a assolir les 3.047 tones. Pel que fa als valors de venda, va caure en tots els ports, a excepció també de l'Ametlla de Mar. Així, l'increment va ser d'un 26,90%. El transvasament de l'Ebre al cementiri nuclear i els parcs eòlics a estudi en un projecte de comunicació ambiental. L'investigador i periodista Jordi Prades analitzarà els tres casos en el marc d'una tesi seleccionada pel programa de formació doctoral de la URB, la Fundació Endesa i ANAF. Terra Alta, Matarranya i Morella s'uneixen per promocionar-se turísticament i intercanviar experiències empresarials sota el nom Tres territoris, una mateixa terra, es volen recuperar els vincles d'unió històrics. La Fiscalia sol·licita 7 anys de presó per a un noi acusat d'atropellar a dos joves després d'una discussió a Roquetes. Una de les víctimes va recórrer 10 metres al damunt del capó del cotxe i després en va sortir disparada, ocasionant-se greus ferides. Es tracten d'uns fets que es remunten a la matinada del 6 de juliol del 2009. En l'àmbit esportiu, el primer equip de la Cala rep a l'Ulldecona amb la necessitat de guanyar en un partit que es juga a les 6 de la tarda. També el segon partit de la segona fase dels equips no federats en un futbol base en el que descansen cadets i infantils. També la informació esportiva, desena jornada del campionat de futbol sala amb el Coafer com a líder. I d'altra banda, avui també en l'àmbit esportiu us hem informat d'aquesta primera fase de Copa Catalana Individual de Gimnàstica Rítmica que tindrà lloc aquest diumenge 23 de febrer a la localitat de Vilanova del Camí. En aquesta primera fase de Copa Catalana Individual de nivell 4 en la categoria sènior i amb aparell cèrcol competirà la gimnasta Miruna Popa. Des d'aquí, molta sort. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest divendres 21 de febrer. Al control de sons, acompanyat d'Imma Brull, us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana.